filmarse en pequeños trocitos. No sé si recordaréis, al principio del 2000, el Mundial, que había rumbo al 2002 y todas estas cuestiones, fue animando otras partes del manga, pero él siguió dibujando y los personajes fueron viendo. Yo no sé si sabíais que Oliver en la actualidad está jugando, atención, ¿en qué equipo? Examen.
Al Barça.
En el Fútbol Club Barcelona. Y está jugando, y además su mujer, que es Patty, la niña que, bueno, pues tenían de niños, era la que les ayudaba con el equipo de fútbol y demás, está esperando dos pequeños muchachitos que, bueno, seguramente acaben jugando, si esto sigue así, pues en el filial también del Barça, porque al final...
Pero debe jugar con los veteranos, ¿no? Me imagino.
Claro, si tiene 42 años...
Juega, no. Está en el equipo titular, ¿eh? No, cuidadito.
Es que ya sabemos que con Oliver y Benji esto del tiempo a veces no era muy, muy fiel a la realidad, ¿eh? Porque el tiempo se paraba. La pelota podía estar en el campo un capítulo entero y aún no había pasado ni de la mitad, ¿eh?
Bueno, de hecho, narrativamente, a nivel argumental, ellos siguen estando en el año 2000, en la historia, en el año 2012 o 2000, ahora mismo no me acuerdo, pero están todavía por ahí, ¿eh? De hecho, en la serie va a haber unas ficticias olimpiadas, fíjate lo que te digo, en Madrid, y bueno, pues se está preparando la selección japonesa de fútbol, que bueno, yo no sé si recordaréis algunos personajes como Julian Ross, aquel que le fallaba el corazón, el pobre hombre que no podía jugar de niño, pues... Bueno, pues ahora es médico, es director de un hospital, así que imagínate.
Qué historia estos personajes, en fin. Y ya para terminar, antes oíamos la canción, ¿no?, que acompañaba el inicio de esta serie. Supongo que es un poco inseparable, ¿no?, esta canción de la serie en sí. Es automáticamente oír estas notas y conectarnos directamente con Oliver y Benji.
Es una canción de esas tantas canciones de la cultura popular que tenemos aquí, de esa época de los dibujos a dos, en los que, bueno, pues esas canciones que todos recordamos, en este caso Miguel Morand, con la incomparable Sol Pilas, de Vuestra Tierra, maravillosa, que también hizo unas canciones fantásticas, tanto en catalán como en castellano, y bueno, pues evidentemente esta es como una, forma parte de la cultura popular, sonaba en discotecas, sonaba grandes intérpretes, pasó como con los Power Rangers, son melodías que prácticamente todo el mundo talarea, canta, disfruta y al final pues son iconos, ¿no? Y te transporta, sí, te transporta inevitablemente a aquella época. La verdad que todavía a día de hoy la sigues escuchando y la sigues talareando. Esto
es así. Tanto que sí. Miguel Martínez, como decíamos, periodista, escritor, coautor del libro Los Magos del Balón, todo sobre Oliver y Benji de Diabolo Ediciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Nou Se de RAC1.
A vosotros, bona nit. Un abrazo.
Doncs res, avui volíem acabar doncs això, parlant d'Oliver i Benji, sobretot amb aquesta cançó. Va, que us deixo marxar, us he fet arribar a entrar una mica tard i us vaig marxar també una mica tard.
Ara no volem.
Ara no volem. Doncs si voleu, quedeu-vos.
Ara ha sortit el Marc Simón.
Ara vindrà el Marc Simón amb l'Efecte 2000 a parlar d'ídols. Mira, ja el tenim aquí.
Podrem parlar? O...
No, tu no. Tu ja has escoltat el tope. Rafa Garrido, Maria Vila, Joan Manel Silva i Eulàlia Reguant. Gràcies per acompanyar-nos avui a la tertúlia del Nou Segle. Que vagi bé. Bona nit.
Tants anys com mereixes.
Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit. Que és el més destacat a aquesta hora.
Que Joe Biden exigeix un alto al foc immediat a Gaza i amenaça Israel amb conseqüències si no canvia la situació. L'atac de l'exèrcit hebreu contra l'ONG del xef José Andrés ha tensat les relacions entre les dues potències. De fet, és el primer cop que els dos líders parlen per telèfon després que els tres míssils israelians matessin a 7 cooperants. El president dels Estats Units ha demanat per primer cop l'alto al foc a Gaza sense condicionar-lo a la lliberació d'hostatges de Hamas. I és més, amenaça amb un camp de política nord-americana si Israel no aborda la situació humanitària a Gaza.
A banda d'això, d'aquí a menys de dues hores arrenca la campanya per les eleccions al País Basc. Per primer cop, Bildu podria fer el sorpasso al PNB. Enviat especial de RAC1 a Vitòria. Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit. Sí, els primers actes de campanya ja estan dats i beneïts. La gran batalla l'encarnen PNB i Bildu per aconseguir la victòria el 21 d'abril. L'esquerra Berzales, segons algunes enquestes, trepitja els talons als nacionalistes que, si no hi ha sorpreses, sumaran amb els socialistes i continuaran a la lendakaritza. I Manol Pradales pel PNB i Pello Chandiano per Bildu defensen ser dos models completament diferents.
Debemos elegir entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida. Entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Entre libertad o imposición y control.
La posibilidad del cambio es real y la gente lo percibe y la gente lo reconoce. Hoy EH Bildu ya es percibida como una fuerza de gobierno.
A part de demà comença el desembarcament de líders polítics estatals. Aquest divendres, míting del Bé Núñez Feijóo, i dissabte s'afegeix a la festa Pedro Sánchez.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
I d'altra banda, novetat sobre l'espionatge del mòbil de Pere Aragonès amb el programari Pegasus.
El jutge de Barcelona que ho investiga rebutja arxivar la imputació de l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban, i allarga la investigació del cas mig any més. El motiu és que el jutge sospita que el CEN va espiar el telèfon d'Aragonès sense permís del Tribunal Suprem, tal com marca la llei. L'advocat d'Aragonès ha portat a la causa una nova pericial del seu mòbil que demostraria que se li va intervenir el telèfon per primer cop l'any 2018, quan era vicepresident. Això és un any abans del que admet el CNI, que va assegurar que tenia autorització judicial per espiar-lo entre el 2019 i el 2020.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Els esports, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Doncs mira, estarem molt pendents en el tram inicial del programa del que està passant al Palau Blaugrana. Penúltima jornada de la fase regular de l'Eurolliga, Barça-Maccabi, últim quart, i està molt, molt igualat, Anna, de fet. Crec que podem treure el cap a RAC+1, que
vinga,
és on estan oferint el partit, amb el Xavi Puig, el Dani Aguilar.
Que quan ha de fer tir sobre bot o coses d'aquestes, a l'home li costa molt.
Hola, bona nit,
Xavi, bona nit.
Gerard.
Com
bona
va
nit,
això?
Bona nit.
Doncs no massa bé a nivell esportiu. El Barça semblava que ho tenia controlat, Dani, però s'està complicant en aquest últim quart.
Sí, a 6:24 per al final està perdent d'un, 75-76, i això que manava amb certa comoditat a l'inici d'aquest últim quart, això en la part esportiva, però estem estràvics avui al Palau Blaugrana, mirant el que passa a la pista, però també mirant el que passa a les graderies, i és que fa una estona hem tingut certs moments de tensió. S'ha desplegat una bandera d'Israel a la zona dels aficionats visitants del Palau Blaugrana, on hi ha aquesta cinquantena de seguidors del Maccabi de Tel Aviv. Això ha despertat les gires i les protestes dels grups d'animació, tant de Drac com de Sant Culer, i en aquell moment han sortit algunes banderes de Palestina arreu del Palau. Han estat requisades per als membres de seguretat i per als Mossos d'Esquadra, i en una de les zones, a la zona de Sant Culer, del grup d'aficionats d'afició de Sant Culer, han identificat a una persona i se l'han endut als Mossos d'Esquadra i els membres de seguretat per dur una bandera de Palestina. Això és el que us podem explicar amb càntics després de Llibertat Palestina, fora els feixistes del Palau, i càntics en contra de l'afició del Maccabi, i diguem-ne que en creuament de crits i de gestos entre uns i altres, entre els aficionats del Barça, sobretot aquests dos grups d'aficions, Sant Culer i Dracs, i els aficionats del Maccabi.
Doncs un partit que, com dèiem, com a mínim dins del Palau Blaugrana començava més o menys tranquil, però ara la situació, doncs, com ara sentíem que ens explicava el Dani, s'ha anat tensionant també per la part ideològica, no per la part esportiva, que en aquest cas, com dèiem, encara continua perdent el Barça. Dani, Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi bé, bona nit.
Fins ara.
Bona nit.
I què més fareu avui, el t'ho dirà Gerard?
Doncs mira, farem tertúlia amb el Joan Poquí, el Paco Cabezas i la Maria Fernández Vidal per parlar, per exemple, de les declaracions de Lamine Yamal en una entrevista a Mundo Deportivo, que podrem llegir demà, sobre la possibilitat de fer l'Eurocopa i els Jocs en un mateix estiu. Diu Lamine que no seria el més recomanable. Explicarem també què és Barça One, aquesta nova plataforma de streaming del Barça que s'ha estrenat avui. Ens ho explicarà, de fet, el seu director general, el Toni Cruz, el t'ho diràs. I hem xerrat també una estona amb el Bojan Krkić, que avui ha presentat el seu llibre Controlar l'incontrolable, que estiguin atents als oients, que en sortejarem un parell de llibres del Boi en el programa.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
I acabem amb el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Ens deies que encara han de pujar més les temperatures.
Sí, a l'interior de Catalunya, de fet, ens podrem acostar als 30 graus demà a l'interior de l'Alt Empordà, cap a la Plana de Lleida. Molta bonança, caloreta, fins i tot en molts sectors de l'interior del país, però les temperatures poden recular en sector de la costa, on ja han anat apareixent algunes boires. Aquesta tarda, aquest vespre, es veia, per exemple, a Castell de Burriac, a Cabrera de Mar, al Maresme, com emergia uns 400 metres per sobre d'un mar de boira. Aquests núvols baixos, aquestes boires litorals, el que fan és, doncs, frenar les temperatures arran de mar, mentre que a l'interior, això, temperatures disparades, un contrast ben marcat.
Doncs estarem pendents també de l'evolució del temps aquests propers dies. Gràcies, Abel, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Les 10 i gairebé 10 minuts, una pausa, i de seguida l'Efecte 2000 amb el Marc Simón.
No ho sé, amb Anna Bayonesa.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt. o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot. Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Astral, Portell Latim, Marquès de l'Atrio Reserva, Aus Garnacha, Tres Naus Rosat i l'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com. RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, són...
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda tenim...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 Migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hosti, s'ha de fitxar, com que hi hagi una empresa.
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe. Moltes persones diuen, m'agrada, hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
8 i 12 minuts.
Chica, què dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collar.
Va, Efecte 2000, com sempre, amb el Marc Simón. Marc, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit,
i
molt bé.
I també ens acompanya la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit de nou.
Bona nit.
Què, Marc, avui?
Avui...
Què toca? Què?
Avui toquen coses fortes, la veritat. Avui vull felicitar una amiga meva per això, que és el seu aniversari.
I quan no?
No, però vull felicitar una amiga meva per el seu aniversari, l'Amanda, que l'estimo molt, per molts anys.
Per molts anys, Amanda, des d'aquí.
I avui...
Si voleu fer les vostres dedicatòries, ja ho sabeu, truqueu al l'espai.
És que feia molta il·lusió,
perdó, perdó. Per felicitar qui vulgueu i dedicar-li una cançó, també.
Personalitzada, més, eh? Doncs avui us vinc a parlar d'ídols.
Ah?
Perquè és un tema que, fent aquesta secció, m'he donat que jo tinc moltes obsessions amb moltes persones.
Sí. Te n'has adonat ara, eh, però?
Sí, la veritat és que sí, vull dir, és una cosa que sempre he portat molt endins, però que mai havia com pres consciència, i fent això crec que he sigut com conscient de la magnitud de tot plegat. Llavors, avui parlarem de per què idolatrem aquest tipus de persones, ja no només gent famosa, sinó també com conceptes o, per exemple, futbol. Llavors farem una mica de poti-poti, parlarem també de quina és la psicologia que hi ha darrere de tot això.
Perquè necessitem tenir ídols.
Exacte. Com us comentava, ara les obsessions o els famans fans són de tot tipus. Hi ha des de fans de cantants com la Taylor o la Rosalía.
Home, parles per tu, no?
Parlo per mi, però també puc parlar per vosaltres.
Mira la sintonia de la teva secció,
No ho sé, jo pregunto, ja també hi ha fans del futbol que trobo que se'n parla poc.
Que se'n parla poc del futbol?
Se'n parla poc dels fans del futbol. Trobo que el fenomen fan en les estrelles del pop, per exemple, està molt, molt explotat. Com
en el futbol no es diuen fans, es diuen aficionats.
Sí.
Tenen un nom diferent. Però...
Sí, però
potser hi ha menys Instagram en
correcte,
aquest tipus de fan.
Sí.
Llavors potser t'arriba menys, però
això és un...
hi ha molts.
Com a petit detall, no? Després hi ha fans de programes com, per exemple, Operación Triunfo,
sí.
També hi ha fans de, jo què sé, fans de la seva ciutat.
Fans de la seva ciutat.
Jo què sé, hi ha gent que és de Reus i és molt fan de Reus, per exemple, per dir alguna cosa, no?
Què estàs volent dir?
No, vull dir que el fanatisme pot anar per moltes bandes. I jo crec que poc o molt, qui més qui menys, ha tingut en algun moment algun tipus de gust o alguna afició que... sobresurt una mica de la resta, no? Vull dir, a tothom, per exemple, li pot agradar els macarrons amb tomàquet, però potser hi ha algú que li encanten els macarrons amb tomàquet i hi ha aquest punt una mica inclús obsessiu. Llavors, és com que avui parlarem de quin tipus de coses són les amb les que ens obsessionem i per què ho fem, no?
Que això vol dir que t'agrada, però una cosa com per canviar una mica el teu estil
el teu
de vida,
dia a dia,
exacte,
rutina, no?
Correcte.
Per tenir-ho a prop.
Just. I llavors, per començar avui, he volgut optar per unes quantes veus anònimes, que les veus anònimes en qüestió també són les meves amigues. Per
la de l'aniversari surt?
No, la de l'aniversari no surt, tant de bo. Però per saber quines obsessions tenen les persones joves actualment.
Vale.
Jo estava enamorada de Lian Somerhalder i quan va venir a Barcelona el 2014 em vaig colar a l'hotel on estava i a les escales d'emergència, a les fosques, quan va baixar, li vaig dir que l'estimava.
Vaig obligar els meus pares a pujar expressament de Lleida a Barcelona per anar a l'aeroport i rebre el Marc Bartra i li vaig regalar un dibuix.
Doncs jo quan tenia com 10 anys o així em vaig provocar febre, arriba a 40 de febre per poder-me quedar a casa jugant a Pokémon i passar-me la 8a medalla del Pokémon Diamante.
Quan estava estudiant a Londres durant un estiu vaig venir expressament a Barcelona, vaig agafar un vol expressament pel concert d'en Harry Styles perquè havia de venir sí o sí i ho tornaria a fer.
I ho tornaria a fer.
Quina barreja.
I ho tornaria a fer.
L'amic aquest de la febre que va acostar el termòmetre a la bombeta.
Sí, no, de fet em va explicar que ell és de Figueres i es veu que va sortir a la terrassa de casa seva a l'hivern, es va arruixar amb aigua i va
esperar que li... Per encostipar-se?
Just. Ai, per jugar a Pokémon.
No ho feu, això, la gent que ens escolti.
Esperem que no, la veritat. També són coses del passat, vull dir, no és una cosa actual, crec. En tot cas, jo us volia preguntar a vosaltres si teniu algun tipus d'obsessió, si hi ha alguna cosa que tingueu certa predilecció.
Mira, jo he de dir que no gaire. No... Sempre, quan algú fa aquesta pregunta, penso, jo realment no tinc molts ídols. Sí que en tinc algun. Mm-hmm. Però no especialment...
Cap en concret,
no he estat mai ni tampoc de joveneta d'allò dels típics pòsters a la paret, ni les carpetes... Mm-hmm. No, m'agradava gent diferent, però obsessió amb algú, no. Home, m'agrada molt la Rosalia, ja ho sabeu. Però...
Ara, clar, és que aquí, qui tiri la primera pedra, que no li ha...
Jo de jove vaig estar molt obsessionada amb una sèrie que es deia Rebel the Way, però canviava, tots els pòsters de la meva habitació eren d'això, la carpeta forrada d'això, m'agradava molt una actriu que hi sortia, que feia el personatge de la Maritza, Pia Espirito, me'n recordo, i molt obsessionada amb això. I ara crec que estic a la meva era pàdel i llavors, clar, tots els partits de pàdel canvien l'agenda, els partits professionals i els meus propis sí que m'afecten bastant el meu dia a dia.
Això és una obsessió, però clar, tampoc és que idolatri, no idolatres a dos de pàdel als Campi Món, no?
Bueno, tot i que m'he comprat la pala del número 1, eh?
Potser sí, doncs.
Poc a poc,
no? Saps on viu? L'has anat a buscar a l'aeroport?
No.
Doncs encara no estàs tan malament.
Exacte. Doncs jo us parlaré de les meves... Jo sí, jo n'he tingut moltíssimes. Vale. O sigui, m'he donat fent aquesta secció que he tingut moltes obsessions i allargades al llarg de la meva vida i la primera obsessió que tenia va ser el Doraemon. Ah!
Mític, eh? Mític.
Amb Oliver i Benji i Doraemon, estem?
Per mi el Doraemon ho era tot, però
una cosa, tu nivells... molt jove, no? Per veure Doraemon, perquè jo ho mirava.
Jo també.
Els dissabtes al matí, quan em llevava.
Clar, però això és com Oliver i Benji, s'ha allargat en el temps
molt,
aquí moltíssim. Jo recordo que va ser la primera cosa en què ens fixa molt, i us juro que ho tenia tot quan era petit.
Però el que anava a dir, què vol dir obsessionat? Perquè, per exemple, a mi Doraemon m'agradava molt, també. Però fins
però no diries obsessionada.
No.
Jo estava obsessionat. Jo ho tenia tot. Tenia la roba interior del Doraemon, tenia el banyador del Doraemon, tenia la motxilla del Doraemon, tenia l'estoig, tenia, me'n recordo, els aniversaris dels meus germans, jo tinc tres germans grans, els meus pares inclús em regalaven figuretes del Doraemon pels seus aniversaris, no, ni pel meu, perquè havia de suplir aquesta necessitat de tenir coses del Doraemon.
Ara que venim de la Setmana Santa i de l'època de les mones, també és un moment per veure de què ets molt fan, perquè quan un nen està molt obsessionat amb un dibuix animat, la mona és d'aquell dibuix animat.
El moment mona també és fort. Jo la vaig tenir al Doraemon molts anys i jo a dia d'avui encara m'encanta, o sigui, m'encanta el Doraemon, enteneu-me. És una figura que, a la que li tinc molt d'apreci i a més de petit, quan em preguntaven què volia ser de gran, jo sempre deia que volia ser el Doraemon. Això és molt fort. I després parlarem...
No t'he acabat de veure. Amb un gat còsmic,
no, però m'agradava molt la seva el que representava la persona. I després ja veureu que més endavant tenim més veus d'experts que parlen de tot això, que veurem per... Jo en aquest moment
mica,
volia
no?
ser el Doraemon. Val. Després, la meva segona obsessió, i crec que és la més fosca de totes, ara hi ha una obsessió molt forta amb Operación Triunfo, no? Mm-hmm. Doncs quan jo era jove, l'obsessió que hi havia era el programa Oh Happy Day, de corals, d'acord? I jo vaig agafar una obsessió, però a nivells estratosfèrics, amb el programa en si i amb el cor Geriona.
Ah, recordo. Trobo que canviat l'estil musical.
Sí, no li pega, molt, ara anava a dir.
Però, nenes, estava completament obsessionat, però a nivells malaltissos de
però
que...
Però com ara què?
Jo crec que Geriona és el grup de música que més vegades he vist en directe a la meva vida, i jo he anat a molts concerts i m'encanten... O sigui, la música forma part del meu dia a dia sempre.
Quants anys tenies, Marc?
T'hauria de tenir 12, 13, 14... O sigui,
clar,
feia...
t'acompanyaven els teus pares, eh?
Sí, el meu pare i la meva mare, que els estimo un bogeri, em van acompanyar per tota Catalunya a seguir la Geriona. Jo les esperava a fora dels seus concerts per fer-me fotografies, per dir-li que les estimava, que admirava. I inclús, és que estava completament boig. Clar, Geriona és un cor de Girona, no? Doncs van obrir el càsting per formar part del cor jove de la Geriona. I jo vaig decidir anar fins a Girona a fer la prova del càsting, i atenció, perquè em van agafar.
Com?
Sí, jo vaig ser Geriona durant un temps, fins que vaig veure que, òbviament,
un
jo
temps
sent...
que quan va durar?
Dos assajos, o sigui, d'acord, dues setmanes.
Ha estat limitar-ho.
Jo, clar, jo, per qui no ho sàpiga, jo soc de Barcelona, soc del barri d'Horta Guinardó, popularment conegut per estar mal connectat amb tot, i especialment amb Girona, per exemple, no? Jo no m'agafava així entre setmana, mentre feia segon de l'ESO, anar a Girona
a, Girona,
a assajar,
setmana,
no?
Clar.
I llavors allà vaig veure que no estava fet per mi, però em va agafar una febre molt forta amb això.
I quan et va durar aquesta febre pel Girona?
Fins que va venir la següent temporada, però clar, és que va ser tot molt, molt juntet.
Va ser un any de molts concerts, de Can Coral, i de...
Creus que ells et coneixerien encara d'anar-los
per feim? Jo crec que sí, em faria massa per això. Em faria molta vergonya trobar-me.
Sara de gran fa cosa, eh?
No, no, o sigui, em moriria de la vergonya trobar-me alguna.
Tu eres el nen aquell que venies a tots els nostres concerts,
total,
eh?
Total, total.
Doncs mira,
total.
Ara està aquí la ràdio.
És que...
Parlant de vosaltres.
L'evolució, no? I després, la meva tercera obsessió, us pensareu que serà la Rosalía, que serà la Taylor Swift, la
aquesta
Beyoncé...
Aquesta ja la sabem.
Doncs no, perquè jo, bueno, n'he parlat, òbviament, d'aquesta artista que us parlaré ara, però la meva tercera obsessió més forta és la cantant de Nova Zelanda, Lorde. I'll be your quiet afternoon crush, be your violent overnight rush, make you crazy over my touch, but it's just a supercut of us.
Si m'haguessis fet apostar, no l'hauria encertat, eh?
Oi que no? No?
Jo tampoc,
perquè crec que li tinc tant de preci i tant de respecte que em fa inclús una mica de coseta parlar d'ella.
No ho dius gaire, això, és veritat.
Jo, la Lorde, és, crec que és la representació de per què faig la secció avui, perquè per mi ja no és tant que m'agradi una cantant i que la segueixi molt, que és el que em passa amb moltes altres cantants, sinó que hi ha un punt de connexió amb la seva persona, amb les seves lletres, amb la seva música, perquè jo la Lorde la vaig conèixer ara farà 10 anys, quan va treure el seu primer disc, que és Pure Heroin, que és el disc que té la cançó Royals, per exemple, que és una cançó superpopular, i a mi en aquell moment em agradava molt, perquè jo era així com un nen, així una mica intentava ser natiu, no m'agradava anar com amb les masses, era com així una mica més underground, i en la música pop, per exemple, hi havia molt Taylor Swift, molt Katy Perry, molt tal, sí. I la Lorde va aparèixer una mica en contraposició, fer música com una mica més fosca, sí. I reflexionava molt amb el pas del temps, que a mi és una cosa que sempre m'ha inquietat molt, o sigui, el fer-se gran,
la melancolia,
les relacions amb les seves amigues i com l'amistat és molt maca, tot això són temes que ella parlava molt i jo hi vaig connectar molt des del primer moment, no? I això va ser, doncs, a tercer de l'ESO, poseu. I llavors els...
Tot molt seguit, trobo.
Sí, jo les obsessions les he tingut als 24 anys.
També és veritat que hi ha més fenomen fan, crec, eh? Jo no sóc experta, però potser quan ets adolescent, no? Que necessites buscar potser més referents que no quan ets més gran. El meu pare no crec que sigui fan de ningú ara, o que no canviaria la seva vida.
M'agradaria veure els concerts del Bruce si féssim una enquesta de l'edat. Els fans que hi ha,
tota la raó.
La mitjana d'edat seria alta.
M'agrada que treguis aquest nom perquè després parlarem del Bruce Springsteen. Un dels primers homes que sortirà en aquesta secció serà Bruce Springsteen. En tot cas, la Lorde va treure el seu segon disc, que és Melodrama, el 2017. Per mi això va ser el punt clau en que em vaig adonar que m'agradava molt la música, per exemple, perquè va ser la primera vegada que vaig escoltar un disc sencer i vaig sentir coses que anaven més enllà de que t'agradi una cançó i que la trobis xula. O sigui, per mi va ser com la meva banda sonora de la meva adolescència i el fer-me gran, i crec que em va acompanyar molt a ser com l'ombro en plorar quan estava trist, quan estava molt content hi havia una cançó que em feia estar encara més content. Aquesta que estem escoltant, per exemple, per mi em porta records immensos, i vaig decidir que seria el meu primer tatuatge, que el tenim aquí, que posa Melodrama.
En les bogeries
no
que has fet per ella,
això.
Doncs ara ja sabeu d'on ve. Perquè jo vaig decidir que a mi la Lorde em pot no agradar amb el pas del temps, i a lo millor el que faci després no ho trobaré tan interessant o no m'identificaré tant, però crec que el que vaig sentir jo a l'adolescència amb aquest disc va marcar-me molt la
això
meva
personalitat. Això
no m'ho treu ningú, i això ho portaré sempre, no? Una mica. I llavors després, com que la Lorde m'ha portat a molts llocs, doncs també és que l'Ofort també, i ara hi anem als experts, és que la vaig conèixer molt fort.
On?
Perquè jo vaig fer l'Erasmus a Boston, als Estats Units el 2022, i el 2023 va treure el seu tercer disc, que és Solar Power, també xulíssim, us el recomano moltíssim, òbviament, i la Lord va fer una signatura de discos a Nova York, i clar, la distància a Boston-Nova York
una,
és com...
Una signatura, havia entès que feia una
assignatura, una signatura, t'imagines?
Com que tu vas anar a Boston d'Erasmus,
mira... M'hi matriculo, home. Doncs no, firmava els discos sí, a Nova sí. York, i Boston-Nova York estava relativament a prop, és com anar a Barcelona-Vic, però amb distància a Estats Units, i va ser un moment molt fort, perquè clar, o sigui, jo estava a Nova York entre gratacels, a una cua esperant a conèixer el meu ídol, i vaig pensar que això és la cosa més boja que m'ha passat mai, i efectivament.
La vas conèixer?
La vaig conèixer.
I vas fer una foto i...
Sí, 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 molt fort.
A les teves xarxes socials estimem... la podreu veure.
I tant. Així que estimem... Sí.
Però el que tenia més, d'on ve tot això? I si, com deia ara la Mireia, es dona més en l'adolescència o també en edats
exacte.
Més adultes?
Doncs per parlar de tot plegat, avui contem amb les declaracions d'Antoni Reig, és professor de la UOC de Cultura Audiovisual i és expert en el fenomen fan. De fet, té un llibre que es diu Fanáticos, la cultura fan, juntament amb els autors Daniel Aranda i Jordi Sánchez, on parla una mica de per què idolatrem a la gent, no? I llavors, xerrant, li vaig fer aquesta pregunta. Per què idolatrem?
Idolatrem el tipus, el perfil de persona que voldríem ser. Tot i que això no és necessàriament així. Moltes vegades és més aviat una projecció, o sigui, ens identifiquem amb una imatge que ens agrada, que ens fa sentir bé, però no necessàriament vol dir que vulguem ser com aquella persona. Després també aquesta sensació de connexió que podem tenir amb una persona, amb aquesta celebritat o amb allò que fa, també ens permet sentir-nos part d'alguna cosa, sobretot quan podem connectar amb altres persones que comparteixen aquest mateix interès.
Aquí m'agrada el que diu de que pot generar un sentiment de comunitat i crec que les xarxes socials han ajudat molt això, perquè m'explicava també, per exemple, que ara les celebritats no fa falta que esperem que facin un programa de televisió per saber què fan.
Podem saber el seu dia a dia.
Exacte, a temps real sí. Gairebé, no?
Quines robes posen, coses de la seva família, de casa seva...
Exacte.
Abans potser hi havia més paperà, no? I just. El fenomen revista, total. Que t'arribava la vida de la gent que exacte. Tu et miraves a través d'això.
Total. I després, ara el que comentàvem de si la gent idolatra quan són més petits o és més gran, l'Antoni em va explicar que tothom idolatra i que gairebé és una necessitat.
Tant de joves com d'adults, tots i totes busquem models, ens comparem, voldríem en determinats moments ser més d'una manera o d'una altra manera, i en aquest sentit jo crec que és una cosa tremendament humana.
I ara per parlar d'un fan, mm-hmm. perquè jo, ja veus que jo sóc molt fan, però hi ha una persona que em supera, però mil,
més.
I és un fan de Bruce Springsteen.
Ah...
Es diu Joan Colet i porta sent fan del Bruce Springsteen des de fa més de 30 anys i atenció perquè ha anat a ni més ni menys que 321
què?
Concerts per tot el món.
321.
Em sembla bogíssim.
Mira, però... ara la Maria Vila, tertuliana uh-huh. del Nou Sé, que ha marxat fa uns minuts, m'escrivia que just ella fa un any ara estava tornant del concert de Bruce Springsteen a Nova York.
Fixa't.
No va anar a 321, no ha anat a 321, però em sembla que ha anat uns quasi,
i segur que van coincidir en aquell.
Exacte, i a mi em va picar molt la curiositat preguntar-li per què el Bruce Springsteen.
Amb els anys descobreixes que el que més t'agrada del Bruce és la seva sinceritat, la seva manera de ser, tot un conjunt, no? També les seves penúries que ha passat a la vida. O sigui, és com un company de viatge, no? És com aquell tiet llunyà que tens, que quasi mai veus, però saps que forma part de la família. I sobretot això, vull dir, la seva manera de pensar, la seva manera de ser... La lluita constant.
I també li vaig preguntar si no es cansa d'anar a tants concerts, perquè al final 321 en són molts i jo crec que en Joan haurà vist ja totes les facetes possibles sí. del Bruce Springsteen, però ell confessa que s'ha convertit en una mena de rutina.
Mm-hmm. És que no és repetir, per mi no és repetir, per mi és com, jo què sé, és com si fas el sopar a Nadal amb la família, no? També repeteixes, o quan fas la festa major del poble i també repeteixes. No és repetir, és que anar a un concert del Bruce, no ho sé, forma part de... com respirar, saps? Forma part de la vida.
Com respirar,
Com respirar és fort, eh? I, de fet, el Joan, juntament amb un amic seu, va crear el The Stony Pony Club l'any 1989 per unir fans del Bruce Springsteen per tot l'estat espanyol. Inclús en van fer una revista, és un club de fans que, si algú s'hi vol afegir, ho pot fer, i m'explicava que en aquest club han sorgit, doncs, parelles, han sortit amistats de tota la vida, no sé què, i d'anècdotes, òbviament, en Joan en té milions de concerts, i una d'elles, i de les que més il·lusió li fa, és quan en Bruce Springsteen ha agafat les revistes d'aquest club i les ha ensenyat a tot el públic.
Quan estàs a primera fila i el tens aquí davant i et somriu i et coneix I, home, els millors moments han estat quan en 5 ocasions diferents i en diferents anys ens ha agafat una revista del club en públic. I ens ha agafat al mig del concert i se l'ha passejat per l'escenari, inclús ha parat cançons, quasi com en qui diu, i se li posa aquella cara de somriure quan veu la portada de la revista. I...
Clar, és que el coneix, com no la coneix amb 321.
Coneix més el Bruce que segons qui de la seva família.
Exacte,
segur.
Però estimem molt el Joan, em sembla magnífic.
No,
això.
Jo diria que Bruce Springsteen és un dels fenòmens fans.
Sí, sí. I de gent més gran, el que deies.
Correcte.
Sí, i més intensos que existeixen. Marc, moltíssimes gràcies.
A
que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Mireia, gràcies.
Fins demà.
Nosaltres ho deixem aquí. Ara el tu diràs. Bona nit.